Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que si aneu de viatge a les Canàries tindreu l'oportunitat de tastar una salsa de formatge feta a l'illa de la Gomera anomenada almogrote o mojo de queso? És una salsa de formatge, alls i oli amb l'afegit de bitxo o tomata, productes posteriors vinguts d'Amèrica. Aquesta salsa em va fer venir al cap una salsa molt semblant que tenim a la cuina medieval catalana, l'almadroc. Dels romans als àrabs, la cuina romana era corrent al moretum, una salsa que donaria lloc a aquest almadroc medieval de qual en parla l'autor romà, Apici, i que ja hi ha escrit en el llibre del Sensuví i el llibre del Coc. Segons en Coromines, aquest nom vindria d'un encreuament del mot moretum amb l'àrab madrus, que vol dir capolat o picat. L'almadroc o almedroc és, en efecte, una picada o fins i tot una mena d'aioli de formatge. Per tant, ens reporta alhora a la Grècia clàssica i a la cultura àrab on aquesta salsa ja era coneguda. De fet, l'alta cuina romana era exercida per cuiners grecs, que en continuen el saber clàssic i, a través dels bizantins, el transmetant als islàmics turcs. Per això, encara avui aquesta part de l'est d'Europa es fa una salsa similar a base d'all, també d'origen clàssic, l'escordàlia grega, i a Itàlia les salses de formatge són corrents. Per exemple, a Castella, l'almodrote.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts
tothom. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínies de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim a la Sue Moya a punt per portar-nos una altra dona de la gastronomia. A veure, qui ens portes avui?
Avui us porto a la Mònica Ramírez, una altra periodista.
Molt bé. A veure, qui és la Mònica Ramírez?
Mira, la Mònica és periodista per la Universitat de Barcelona i treballa a la revista gastronòmica Siete Caníbales. És una professional amb 22 anys d'experiència en el món de l'editorial i els darrers 20 com a periodista especialitzada en vins i gastronomia. Ha treballat en premsa escrita i a ràdio i al marge de la gastronomia també ha escrit sobre turisme i salut. Al llarg de la seva trajectòria, les seves funcions s'han localitzat en la coordinació, la gestió i la direcció d'equips de redacció i així com en l'edició a la redacció d'articles. És una dona que escric sobre altres dones, sobre chefs, a Siete Caníbales, Ella és una dona molt interessant, però que escriu de gent molt interessant.
I qui no coneixi encara Cite Caníbales, jo li recomano que avui mateix es posi, busqui una miqueta i veurà que s'hi parla de molta gastronomia, de molta cuina i de molts conceptes fantàstics, perquè podríem dir que és una de les vanguardies de la comunicació gastronòmica i del periodisme gastronòmic més bons que tenim a casa nostra.
Jo crec que és un referent, no?
Un referent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular. L'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Dia del pare, d'aquella persona que representa el 50% del que ets, però també de la persona que t'ha ensenyat a estimar la vida en cada moment, a crear un lloc que sempre es dirà a casa i a tenir els braços ben oberts quan ho necessites. Felicitats a tots els pares.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, el bocato di cardinale, Carles Sánchez, cuiner. Bon dia, Carles.
Bon dia, què tal?
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
A veure, ja, amb què hi posem aquí?
Salat.
Què?
Pues, per mi un salat és un entrepà d'humus amb enciam.
Oh, que saludable, això.
Sí.
Del mar?
Del mar, el peix.
El peix, quin?
Bueno, llobarro m'encanta. Llobarro o...
Iam.
El llobarro, una daurada o... No sé. Mm-hmm. Per què?
I de la terra?
De la terra m'agrada el bolet.
El bolets. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar segons la temporada, però si és ara, una manera de tomàquet. Amb un peix, mira, un peix marí curat, amb sal i sucre.
Molt bé. Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici culinari que pugui explicar d'aquests marranotes.
Ja, a veure.
No sé, estava entre... Podria ser un plat de macarrons a la bolognesa.
Home, això no és un vici culinari, això és una delícia. Que ets dolent. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Mira, que ara mateix, la veritat, que era molt fan de la Thermomix, jo. Era superfan, però ara Sous-Vif, ara amb la baixa temperatura...
Molt bé, engatxat. Un sabor o aroma de la teva infància?
Difícil, aquesta. El que no m'agrada era el bacallà. Llavors, el que sempre m'agrada han sigut els macarrons.
Ah, mira. Clar, si et dic un producte que no suportis...
El bacallà, en aquell moment. No? Ara no, ara sóc un fan del bacallà.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa mirar les estrelles?
El bocata di cardinale... Ostres, hi ha tants, la veritat. Un estic tartar, si vols que et digui la veritat.
Molt bé. I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Quina pregunta, senyor Pep. Quina pregunta.
És el que fem aquí a la Fonda.
Les costelles tenen un sabor inigualable, està clar, comparat amb un tofu. Però un tofu fermentat amb miso, tot una delícia.
Sí, clar, si poses moltes salses, eh? Carles Sánchez, cuiner, moltíssimes gràcies.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre de les cassoles a punt aquí a la fonda de Catalunya Ràdio. Quim, com anem? Bon dia.
Bon dia, bon matí.
Avui,
molt bé.
Avui portes un cistell molt ple, eh?
Però no
veig cap, allò, cap espatlla de xai.
No.
Què ens portes avui?
Avui farem ventre de porc.
Ventre de porc?
Sí. Sí.
A veure, és com un va plat, això? Com va?
És un plat, doncs, que queda... Queda molt bé, queda perfecte.
Aquest és d'antes, eh?
És d'aquest d'esmorzars, també.
D'esmorzars de ciclista.
El farem... ventre i una mica de panxeta, i amb sofregit també, esclar.
Molt bé. El ventre s'ha de coure abans, perquè
sí.
deu tenir la seva cocció, no?
El ventre de porc l'hem de posar a bullir, com si féssim carn de perol, val? Que els ventres ara ja ens els venen nets,
bons
no?
Nets.
Sí, els posem a bullir, però ben bé un parell d'horetes segurament que sí. O sigui, el ventre de porc hem de tenir en compte que, o sigui, amb cru costa molt, perquè el ventre té com dues capes, no? I després en cru costa molt, però un cop és cuit se separa perfectament. Hi ha una part que és més marronosa, més fosca, aquesta part s'ha de llançar, i després només queda la part que podem dir que és comestible, que queda una carn que queda molt, molt blanquinosa, no? Però és molt tendra i gustosa.
Molt bé, doncs tenim el ventre, que el tenim cuit i ja ben separat.
Sí.
I què més fem aquí? Cassola al foc?
Després, en aquest cas, la farem amb una mica de ventresca fresca, tallada de deuets molt petitons. O com a mínim, si no són petits, prims. Que sigui que ens pugui quedar com un greixonet, però molt torradet, no?
Perfecte.
O sigui, a veure, agafem la cansalada també, l'enrossim una mica, quan ho tenim ja ben enrossida i posem el ventre, que ja prèviament l'haurem tallat a trossets d'un parell de centímetres, més o menys, en aquí hi afegim sofregit de ceba en tomata, en aquest cas, i li podríem afegir-hi una mica de pebre vermell, també.
Ah, aquí t'agrada l'oli al puny, eh?
Sí. I un ratxet de... Podríem fer un vi blanc, també. També
perfecte.
Hi quedaria bé, amb el ventre, no? Val. Després això, tot ho saltegem una mica, ho deixem coure una mica més, perquè, de fet, ja està cuit, no? I hi posem una mica de brou de coure els ventres.
Bona.
I després ens quedarà ja tota la cansalada i el ventre tot barrejat i amb el sofregit, i queda un plat boníssim.
Va, aquí suposo que també hi poses alguna picadeta, no?
Una sí, li podem fer, sí.
Una miqueta que... d'all, una miqueta d'avellana...
Acaba de quedar lligat.
Fantàstic.
Ametlles, avellanes, la torradeta, l'all i julivert.
Aquí ens has fet una versió, podríem dir, del típic cap i pota, però en lloc de cap i pota, ventre de porc.
Ventre sol, que queda molt bé.
Ara em faràs comprar una bicicleta per anar a esmorzar aquest plat, tu.
Molt bé.
Quim, vagi bé, gràcies.
Apa, adéu, bon dia.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I seguim, perquè ens toca Guia Virgínies. Ja tenim aquí la guia a punt, que aquest any, jo us asseguro, que li posem un color, li hem de posar les cobertes. Tenim en Jordi Ávila. Jordi, com anem?
Molt bones, Pep, una vegada més aquí, encantat de venir-vos a veure.
Mira, tenim un dilema aquí, que moltes vegades amb l'Òscar Gómez, a la temporada regulada del podcast, tenim la guia Virgínies, però li hem de posar un color a la coberta. I clar, no sabem quin color. Tu quin color t'agradaria que tingués la guia Virgínies?
Ostres, així de gallimpantes, m'ho preguntes?
Sí, així de...
Un color, eh? Home, hi ha un color que m'agrada molt, que no sé si l'heu fet servir, que és el taronja.
El taronja? No l'hem fet servir. Clar, és que el vermell ja hi tenim, ja hi ha aquell altre, no?
Clar.
És la dels pneumàtics.
Exacte. No, jo crec que el taronja seria un bon color. És un color alegre, també cridaner, no ho sé. No sé com ho veus.
Fem una cosa. Ho preguntaré també als altres, diguem-ne, habituals de la guia i a veure si farem una votació.
És la millor manera de triar les coses, compartir-les amb l'equip i que l'equip acabem de decidir tots plegats.
En Jordi diu o color taronja?
Exactament. Vinga, color taronja. I avui et porto un lloc, Pep, que és un d'aquests llocs que a mi m'encanten, m'apassionen, m'ho passo bé, i sé que tu també el coneixes, i ara quan te'l digui diràs, ep, és l'Esportal, l'Hotel Boutique de Pals.
Home, en Joan Carles,
i família.
En Joan Carles i família. Jo darrerament és allà on m'he fotut els darrers festivals gastronòmics més interessants. Algun dia, inclús, aprofitant que té 9 habitacions en aquesta masia del segle XVI, hem aprofitat per fer nit, inclús, perquè s'ho ha merescut. I si tampoc és fàcil que un dissabte tingui habitació, però si n'hi ha, aprofiteu, escolteu, deixeu-vos portar per la gastronomia d'en Joan Carles i demaneu-li si té habitació.
Jo t'ho he dit, devies acabar tard, perquè clar, tu de Pals a casa teva tampoc hi ha tant.
No, de casa meu, mira, de Pals a casa meu jo tinc 30 minuts, no, i ho faig llarg, 30 minuts llargs anant molt xino-xano.
Molt bé, i què? Va, què hi podem trobar aquí amb en Joan Carles? Perquè l'oferta gastronòmica és molt bona, començant per una cosa que fa ell, que és el panipuri, que sempre hi fot coses allà dintre,
El panipuri, aquest cruixent oriental fantàstic. A mi m'agrada un panipuri que fa ell, que és el, vull dir-ho bé, és el de Galta de Vedella, aquest melós. Els melossets dintre d'un panipuri és fantàstic. Sí, perquè moltes vegades, per petit que sigui el bau, no pots fotre un bau d'aperitiu. I tothom està abusant del bau, el pavau aquest, d'aquest pa al vapor. I un panipuri té aquestes coses que busquem tots. El panipuri seria una reversió, salvant molt les distàncies perquè ens faltaria la beixamel. Però per què ens agraden tant les croquetes? Perquè hi ha una part de cruixent i una part de melositat, no? Que és la beixamel amb el que toqui, ja sigui el pernil i tal. Doncs el panipuri vindria a ser això, però sense la beixamel. És un cruixent que fargeixen, en aquest cas de Galta de Vedella, i és una meravella. Però, escolta'm, parlem del panipuri i vés a seguir, ara dirà la gent, però on ens porten a dinar o a sopar aquesta gent? No, l'Esportal d'en Joan Carles és un lloc de cuina catalana i de cuina empordanesa. I és la màxima expressió d'aquesta cuina empordanesa del mar i muntanya, no? Moltes vegades reivindiquem el mar i muntanya i, escolta'm, i en Joan Carles el porta a l'ADN, aquest mar i muntanya, aquesta cuina empordanesa. Però sí que és veritat que en Joan Carles, com que també és inquiet, és una mica així com nosaltres, és inquiet també, un dels plats que jo m'agradaria que la gent, si té oportunitat, tastar aquesta primavera estiu, ara ja estiu, però seria el tàrtar de remolatxa. Fa un tàrtar de remolatxa amb verduretes, amb encurtits, amb un rovell d'ou, i ell treballa amb la tonyina d'en Balfagó, amb la ventresca, la madura a casa seu, i li posa per sobre aquest tàrtar de remolatxa. Que ningú s'espanti quan escolti tàrtar de remolatxa, perquè el treballa tan i tan bé amb els encurtits, amb el rovell d'ou i les verduretes, que la remolatxa realment hi és, i és un tàrtar de remolatxa, però no és aquella remolatxa bullideta que ens podem fer nosaltres a casa, evidentment, no. Aquí hi ha una combinació de sabors i una tècnica brutal.
Aquí hi ha pedigrí, com també n'hi ha, amb la gran saviesa que té en Joan Carles pels arrossos.
Home, anar a l'Esportal un migdia i no menjar arròs, quasi bé hauria de ser targeta vermella. Una cosa és que no et vingui de gust a partir d'aquí, escolta'm, selecció de carn, selecció de peixos i tal, però les cassoles d'arròs d'en Joan Carles són fantàstiques. I escolta'm, són d'aquests llocs que si la teva parella o la teva amiga o el teu amic no li ve de gust el mateix arròs que tu, no hi ha problema. Te'l faran. Què, el vols de mar i muntanya i tu el vols de peix? Cap problema. Per això, i evidentment, en Joan Carles, clar, on està situat el seu restaurant, tenim els arrossals de Pals. Treballa amb unes varietats singulars i realment d'una qualitat excepcional, com bé saps que és que l'arròs de Pals. Però també una cosa, no només parlarem de gastronomia, sinó parlarem també de beure, de la selecció de vins, perquè, escolta'm, té... Mira, de casa seu a Magelli no hi ha ni un quilòmetre, per exemple, no? El celler Magelli. És fantàstic. Aquests restaurants que tenen aquesta proximitat de productors, tant de formatges, no? Perquè, de rossos i de vins, i en Joan Carles, que es coneix de tot això, com a membre de la cuina de l'Empordanet, s'impregna de tot això per fer una oferta gastronòmica brutal a casa seu.
Doncs content, Jordi, que avui ens hagis portat per posar-lo a la Guia Virgínies al restaurant Esportal de Pals. Moltes gràcies.
Pep, només una cosa. Tenim un... Em deus un dinar i serà allà,
Sí, tant. Ara no sé per què te'l dec, el dinar, però... Ja,
ara, fora de micro, parlem això.
Molt bé.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim amb la ruta formatgera. Avui, avui, cap a Navàs.
és que a Navàs hi tenim la Lourdes amb la formatgeria Cal Músic. Lourdes, bona tarda, com anem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Escolta, Navàs, aquesta temporada l'he sentit al búnquer cada 2x3 perquè es veu que teniu un himne aquí de futbol fantàstic, no?
Sí, sí, molt maco. La veritat és que sí.
D'aquests que et fa posar la pell de gallina, eh?
Sí, 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 correcte.
I també hi tenim una bona formatgeria, no?
Bueno, això diuen, això intentem, no?
Una I tant,
miqueta.
Sí. Escolta, com va començar tot això, Lourdes, de Cal Músic?
Això va començar fa uns 5 anys. Una miqueta em va enredar el meu home, que ell estava posat en el món del vi, llavors em va començar a implicar en el món del formatge, i va començar a interessar, i mira, darrere d'ell em vaig aficionar una miqueta jo.
I tu d'aquí me'n venies, Lourdes?
Jo estava treballant en un departament de recursos humans en una empresa. Sí, ja feia anys que em dedicava al món dels recursos humans. Ha sigut un canvi radical.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, al cap i la fi, amb un, diguem-ne, gestiones persones i a l'altre gestiones llet, no?
Sí, sí, sí.
Escolta, i mira, aquí hi ha una cosa important amb tot això i és que aquest any, com veus a l'estiu, aquí a la Fonda ens agrada cuinar i volem cuinar amb un dels teus formatges. Què ens ofereixes? A veure, què tens per aquí?
Jo us ofereixo el tou del Mugel de vaca, que és amb llet ecològica, provinent del ramat de Joan de Cofranc, de la Seu d'Urgell.
Home,
és una llet molt bona.
Bona llet. A la Fonda hi vam ser-hi la primera temporada i vam veure que aquesta llet, escolta'm, jo crec que és una de les grans llets dels formatgers catalans, eh?
Sí, jo penso que sí, és una llet molt bona. I fent dos formatges, faig el tou i faig el ferrer, també que és un pasta cuita de vaca i realment és molt bo.
I com és aquest tou del Mujal, a veure?
Tou del Mujal, doncs perquè és un pasta tova i llavors, mira, així de col de pilla li vam posar el Mujal, que és realment el nucli on hi ha la formatgeria. Navàs és municipi i llavors el Mujal és un petit nucli que pertany al municipi de Navàs, que hi ha uns 44 habitants.
Ben tranquil·lets esteu aquí, eh?
Sí.
Escolta, aquest tou del Mujal és un formatge petitó?
Sí, fa uns 320 grams aproximadament i és així quadradet.
Sí, sí. Home, doncs, jo crec que aquest és un d'aquells formatges ideals per agafar-los i per enfornar-los i per fer alguna coseta, no? Perquè don molt de sí, avui en dia, diguem-ne, que ens agrada tant això de, diuen ja, fins i tot aquesta paraula de dipejar, eh? Allò de fondre, de que tinguem aquests punts de fusió amb el formatge i d'untar-lo, sigui amb un tall de pa, sigui amb unes verduretes, sigui amb unes fruites, don molt de sí aquest tipus de formatge.
Sí, sí, a més aquest tipus de formatge, sobretot a l'hivern, ja per si sol ja queda així fosc. Sense posar-lo al forn gairebé ja el pots untar.
Això és bo. Escolta, i aquí que també teniu, per aquí a la zona de Navàs, a la comarca, teniu alguns vins. Jo crec que aquí un vinet blanc amb aquest li va de meravella, no?
Sí, sí, perfecte, combina molt bé amb un vinet blanc. Com deia Fabi, doncs amb el de la Diferenta, és quan fem els tastos el combinem sempre amb aquest vinet blanc de la Diferenta.
Clar, això és bo, això és bo. Allò, territori líquid i sòlid.
Sí, sí, sí. Escolta, una combinació.
I com es presenta aquesta tardor? Perquè estem allò així ja mirant-la de reull, eh? Amb les calors de l'estiu, però mirant la tardor, i pels formatgers i formatgeres, a les tardors sempre són bones, no?
Sí, a l'estiu costa més de passar i a la tardor sempre és una època molt bona, la tardor, la veritat. I pel formatge és molt agraït. Aquestes calors, el formatge, doncs, no li va tan bé. La tardor és una època molt bona. També hi ha moltes fires i, bueno, la gent també suposo que li més de gust el formatge, la tardor. És bona època.
És bona època, és bona època. Doncs, Lourdes, sí, moltíssimes gràcies. Mira, agafarem en Dani Jiménez, ja el tenim a punt. Agafarem aquí el formatge, ens posarem el davantal i després cuinarem i ja ho penjarem a les xarxes, això.
Molt bé, perfecte.
Que vagi molt bé, Lourdes. Una abraçada.
Igualment, moltes gràcies.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I I avui anava a comprar, he anat a comprar aquest matí, no sabia si agafar un cistell o no agafar-ne, perquè bueno, hi ha llocs que ja et donen la bossa, no? Tot i que ara te la fan pagar. Llavors he arribat a la fruita i no sabia si comprar alvocats o comprar pomes de Girona, que ara ja n'hi ha, o peres de Lleida. Després no sabia si comprar alguna cosa feta amb soja o comprar uns bistecs de vedella de vaca de pastura. I clar, i és que quan un va comprar se'n dona compte de que hi ha moltes preguntes, no? Pot escollir molt entre una cosa i una altra. I és que comprar no deixa de ser també moltes vegades un acte polític. L'alimentació és un acte que segurament doncs, ens fa plantejar molt qui som i cap a on volem anar, perquè el tema de l'alimentació, la gastronomia, en definitiva, ens ho fa plantejar, ens fa tenir moltes preguntes. I avui volem parlar d'això, de preguntes d'aquestes que moltes vegades el menjar ens fa, diguem-ne, anar per un costat o per un altre, ens fa, diguem-ne, posar-nos o posicionar-nos. I per això avui hem demanat que vingui en Javier Guzmán, que és director de Justícia Alimentària, perquè ens parli precisament de projectes que tenen a veure amb aquest futur, no? Per una banda el present, però per l'altra el futur d'una bona alimentació. Javier, què tal, com estem?
Què tal, com esteu? Molt bé.
Escolta, menjar és un acte polític?
Menjar és un acte polític i fins i tot podríem dir un acte de classe. Vull dir, en el sentit de que a vegades confonem que un acte polític com si fos una cosa que podem decidir tranquil·lament amb una decisió personal. I el que ens adonem, jo crec que tothom és conscient, és que mengem el que puguem i a vegades no mengem el que volem i és així com hi ha àmbits de la nostra vida que estan regulats i està dins de que pensem que pot ser els drets, l'alimentació és una cosa molt important que ha quedat en mans de grans empreses i mercats i aquí té aquest problema.
Home, aquí a la Fonda, quan dius això, que està en mans de grans empreses i mercats, pensem en tota la gent que portem aquest estiu aquí a la Fonda parlant i anant a buscar aquesta pagesia que tenim aquí a casa nostra i dius, home, hi ha moltes realitats, no? Aquí a l'hora de comprar, a l'hora de conèixer i sobretot a l'hora d'alimentar-nos. Què és justícia alimentària, Javier?
No, nosaltres som una organització de cooperació internacional que treballem des de fa 35 anys en temes de promoure la sobirania alimentària, l'alimentació sostenible i treballem a Amèrica Latina, Àfrica i també aquí a l'estat espanyol i tenim la seu aquí a Barcelona i el que fem és fonamentalment campanyes de sensibilització com les que fem sobre el tema alimentari, de canvi climàtic i de salut i d'agricultura i també el tema de polítiques públiques i projectes que tenen que veure amb intentar que l'agroecologia i aquest tipus de sistemes de producció i de distribució doncs, siguin cada cop més majoritaris i no com ara una minoria. No?
Clar, parlaves de sobirania alimentària i un arriba a pensar, per exemple, a vegades de que quan veu no sé, qualsevol tipus de fruita o de verdura en una botiga i penses, ostres, aquest any, per exemple, que hem estat parlant amb en Pep Salsetes de varietats locals i diu, mira, aquest enciam és a dos capdells i això, i dius, ostres, a moltes botigues això no es troba, no? Trobes molt el mateix producte a molts llocs, no? Estem perdent, no? Identitat, diguem-ne, de productes, identitat en la nostra alimentació.
Clar, el nostre sistema alimentari, per exemple, que Catalunya fonamentalment és un sistema basat en l'agroexportació, vull dir, nosaltres la gran part de la nostra producció són dos o tres coses, fonamentalment són cereals, són pinsos, són porcs i fruita, que és per exportar, i realment no és un sistema basat en la nostra alimentació, i per això que no trobem les varietats locals, perquè són molt minoritàries en realitat, és que trobem grans extensions de blat de moro, de pinsos, de cereals, en realitat que està desconnectat de la nostra alimentació, està connectat en mercats internacionals. I aquest és una mica el drama que denunciem, això ho haurien de relocalitzar i haurien de connectar la producció amb el consum de la gent. La gent el que vol és consumir bé, és alimentar-se bé i alimentar-se del país. El problema és que doncs, no hi podem, no?
I, escolta, i com es treballa això, diguem-ne, en llocs tan diferents com, per exemple, no sé, aquí a Barcelona o Sud-amèrica o una altra part del món? Clar, les realitats són molt diferents les unes de les altres.
Mira, jo diria que són molt diferents i a la vegada són molt semblants, no? Perquè en tot arreu que hi arribem ens trobem que, per exemple, hi ha productors, petits productors amb problemes que gairebé són sempre els mateixos, no tenen accés als mercats, no tenen canal de distribució pròpia, no hi ha polítiques que els ajudin, trobem consumidors que no troben la manera de poder pagar una alimentació sana i en dret. Mirem que hi ha grans explotacions agràries que darrere d'això hi ha una amalgama enorme de pesticides, d'explotació laboral, vull dir que el mateix sistema se va replicant, i la solució d'això és, bueno, doncs hem de buscar com enfortir aquest tipus de pagesia que està fent bé les coses i connectar-la a sistemes i circuits de distribució que siguin realment adequats i que arribin a la gent, i polítiques perquè la gent pugui comprar aliments. Per tant, al final, a vegades nosaltres diem i copiem i són polítiques molt semblants d'un país a uns altres, perquè el sistema alimentari és de les coses més globalitzades.
Clar, amb tot això, el món avui en dia, jo crec que hi ha canvis que són molt més fàcils de fer que altres, evidentment. Uns es poden fer avui mateix i altres, diguem-ne, requereixen d'un temps, no? Però quins són els petits canvis, diguem-ne, que a partir d'avui, mentre alguns està escoltant aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, ja pot començar a fer, no?
Mira, jo diria que un dels més importants, nosaltres portem mai reivindicant, és canviaria molt la cosa per la gent, per la salut nostra i també per l'oportunitat, per la pagesia, si canvien els menús escolars. Si fem que les escoles comencin a comprar amb producte local, com estan fent a França, amb lleis que obliguin realment a que tota aquesta producció vagi cap a la compra pública i que, per tant, hi hagi molt més oportunitats. Vull dir, els menjadors escolars i les escoles és un camp de, nosaltres diem, d'activisme per a les famílies. Nosaltres volem que els nens mengin millor, però a més a més és que hi hagi un territori darrere. Per tant, jo dic a la gent, bueno, si pots comprar millor producte, millor, però si pots fer una ajuda una mica més col·lectiva a la teva escola, ja faríem un pas de gegant.
Clar, amb això ja parlem d'una cosa important també, que és l'educació. Una cosa és l'educació a les escoles i l'altra és l'educació a casa, no? I precisament avui m'ha fet molta il·lusió quan venia cap aquí als estudis de Catalunya Ràdio una nena d'uns 4 o 5 anyets que estava allò esmorzant i tenia un grapat d'avellanes a la mà, i li deia a la seva mare, no? Em vull més, no? Dius, ostres, una nena 4 o 5 anys al matí, no? Que estigui menjant avellanes, aquí hi ha una feina que ha fet la família, no? Malauradament, això no es veu tan sovint com ens pensem.
Clar, és una feina que ha fet la família, possiblement una feina que ha fet l'escola, els professors, i també perquè estem canviant una mica el marc mental. Vull dir, la gent al final sap, encara que no ho pensem, què és menjar bé i què és menjar malament. El problema no és que tu decideixes i dius, escolta, és que jo vull donar un entrepà dolent al meu fill. El problema és que moltes vegades la família no tenen temps, no tenen recursos, no tenen disposició per agafar-ho i per fer cuinar, en el sentit que tothom sap el que hi diferenciem, si és un menjar fresc i no ho és, si és un menjar sa i no ho és. El problema és que molta gent no hi arriba. Nosaltres el càlcul que tenim fet és que a Catalunya el 44% de les persones, encara que tinguin educació i vulguin, no tenen renta per pagar-se una piràmide d'aquestes típiques, no dic ja ecològic, dic una piràmide normal, perquè són molt més cars, i aquest any en la pujada de preus és enorme. Ara bé, la gent sap que i els nens i les escoles estan promovent aquest tipus d'alimentació, i això podem dir que ha canviat. Els últims, jo crec, 10 anys el marc mental que hi havia, que teníem tot de l'alimentació, ha canviat, i jo crec que amb això hem millorat. Però no hi ha polítiques que vinguin a acompanyar a l'impuls dels pares, dels mares, de les escoles. La gent vol canviar la seva alimentació i trobem que les polítiques no arriben, però la gent vol, eh?
Clar, és que una cosa és, diguem, els recursos que cada família pugui tenir, però la que m'ha sobtat molt és la del temps, no? Perquè, escolta'm, 24 hores és el que tenim tots, no? Una altra cosa és com decidim utilitzar aquestes 24 hores. A mi, quan hi ha algú que diu que no té temps per cuinar, penso que, ostres, quina pena, no?, que no tinguis temps per cuinar, perquè costa el mateix a vegades cuinar un plat ben cuinat que mal cuinat, i el preu no té res a veure. És a dir, podem fer una cuina molt saludable amb unes patates i una cuina molt, diguem, molt poc saludable precisament amb les mateixes patates. Es tracta també d'una mica de saber que la cuina és, diguem-ne, és aquesta eina també de transformació social, no?, d'un mateix.
Sí, jo crec que la cuina és un dels elements més polítics que hi ha, Però hem de dir una cosa, el que passa és que ens trobem una paradoxa actual, que és cada cop hi ha més, no hi ha hagut a la història tant d'interès en temes d'alimentació i cuina, si veiem la quantitat de llibres que estem venent, de programes de televisió, no? Pensa aquest tipus de cuina de luxe, de glamurosa, de cap de setmana, i sense voler o volent s'ha denostat la cuina popular, la cuina de cada dia s'ha denostat com una cosa que ja ho fa l'empresa per tu. Llavors hi ha tota una empresa, tota una indústria de plats preparats, congelats, a més, que s'ha desenvolupat i que arriba a molta població que no té temps. I el temps està molt lligat amb la renda, en el sentit de... i també la salut. Hi ha un estudi molt, molt interessant que han fet als Estats Units en el que hi ha una relació directa entre el temps que estàs cuinant i la teva salut. I el mateix estudi diu, clar, qui té temps per cuinar és la gent que té diners. La gent que no té renda no té temps. Les famílies monoparentals no tenen temps. Les famílies amb problemes de renda no tenen temps. Per tant, hem de fer que la gent tingui temps i hem de motivar i hem de dir que la cuina de dia, de cada dia, és molt important, però no denostar-la, clar.
Per què és a vegades més econòmic? Ja dic més econòmic, no dic ni més bar, ni més car, ni més barat, eh? Si no, diguem-ne, per què val o pot valguer menys diners una hamburguesa X que un plat d'enciam?
Per el model de producció que hi ha darrere, no? Potser que tu tinguis, depèn de com tu fas la producció de l'enciam, quin dret estàs fent, quina aigua estàs utilitzant, quin tipus de producció que estiguis fent, doncs té una sèrie de costos. Quan tu fas una, en aquest cas una hamburguesa, una carn d'aquestes low-cops, el que tens és una fàbrica darrere, és una factoria, amb un tema de costos que van baixant, però un qualsevol fàbrica, no? I al final trobes un producte que, bueno, que és molt més barat perquè té una economia d'escala darrere, i a vegades perquè no està pagant a l'ús, per exemple, d'alguns recursos, o aquests recursos estan subvencionats. I fico un exemple. Nosaltres sabem que tenim la política agrària comú, que molta gent sap que existeix, però és la política agrària, la política més important de la Unió Europea. Són gairebé 50.000 milions a l'any que estem gastant. I la gran majoria d'aquest tipus de recursos s'han ficat, per exemple, en la ramaderia industrial. No tant a la verdura, no tant a la fruita, sinó a la ramaderia. Fins al punt que ara mateix podem dir que un tall de porc està subvencionat gairebé al 50%, via directa o via pinsos. Vull dir, són diners públics que han anat cap a un tipus de producció i cap a l'altre no. Doncs el que diem és, si nosaltres volem enfortir la pagesia tradicional, la pagesia familiar, la pagesia de territori, els mercats municipals, per exemple, com una eina de transformació, hem de ficar-hi diners. Si no fiquem, el que estem dient és un discurs, però d'altra banda estem donant tot el suport a les grans empreses i les grans produccions, no?
Avui estem parlant amb en Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, i és que un, quan es posa un plat davant a l'hora de menjar, pot arribar a pensar quantes persones hi ha darrere d'aquell plat, no? Qui ha fet aquelles patates, qui ha cultivat aquelles mongetes, qui ha fet aquella botifarra que tenim al costat d'uns bolets de cultiu. I, clar, poden passar moltes persones i, sobretot, mira, una d'aquelles coses que a vegades veiem, no?, que quan un vol menjar diu quina és la millor menja, no? Diu aquella que saps o coneixes les persones que han treballat a darrere d'aquell plat. Clar, i un pensa, Javier, encara que estem amb tot aquest tema, diguem-ne, de la guerra a Ucraïna i a Rússia, i pensa, com pot ser que amb aquest món tan gran que tenim passa una cosa en un indret a més de 1.000 quilòmetres de distància, i com ens arriba a afectar, no?, un fet com aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna, no?
Ja, justament per això, perquè nosaltres vivim en un mercat hiperglobalitzat en el tema alimentari i hiperdependent, en el sentit de que, ja dic, el nostre, per exemple, si mirem a Catalunya, el nostre eix de rotació agrària és l'exportació de porcs, i aquestes necessiten fonamentalment soja i cereals, i són importats. Són importats de països com Ucrania, són importats de països com Brasil, vull dir, i darrere d'això hem de tenir en compte que hi ha una deforestació, hi ha problemes ambientals, hi ha problemes de tot tipus, de canvi climàtic, però clar, nosaltres, per exemple, per donar a menjar a més de 7 milions de porcs que tenim a Catalunya, per a que gairebé més del 80% s'estan exportant a països com Xina o Rússia, doncs hem de fer, som una mica de fàbrica d'ensamblatge de components que ho fem aquí ens quedem els purins i enviem aquest tipus de producció. Però en realitat és el que et deia abans, és un sistema totalment desconnectat de les nostres necessitats i que a més està fracassant. Per què? Perquè és extremadament fràgil. Aquí, ho hem vist en la pandèmia i ho hem vist ara. En el moment que hi ha un problema en el mercat internacional, encara que sigui petit, encara que sigui un tema d'especulació alimentària com hem viscut, encara que pugi una mica el gas, perquè, per exemple, fertilitzant està fet de gas, hi ha aquest tipus de canvi, realment hi ha una destrucció molt ràpida, un augment de preus enorme, i els mercats se desestabilitzen i hi ha risc d'aprovisionament. Llavors, què està dient tothom? Què està dient els experts? Què estan dient fins i tot la Unió Europea? Hem de començar a relocalitzar l'agricultura, perquè l'agricultura i l'alimentació és estratègica. Potser no sigui el més important del PIB, estarem en un 3% l'agricultura, però és estratègica, hem de menjar i no podem dependre de menjar, de com estigui el mercat o com estigui la bolsa de Chicago demà al preu del cereal. I ara mateix nosaltres estem pendents de com puja i baixa el preu a una bossa que no sabem ni com funciona.
Home, i veiem a vegades que un petit canvi és possible, no? Jo ara em fas pensar, Javier, què ens va passar, no?, quan vam tenir la primera onada del Covid, que molts petits productors i productores de casa nostra es van posar les mans al cap i van pensar, i ara què farem, no?, amb tot això? I a l'enrevés, va ser, diguem-ne, la bona fe de la gent, no?, el fet de poder-nos ajudar alguns als altres, saber que teníem un món parat i que hi ha una cosa que, mira, que es diu comunicació, que es diu xarxes, que per això va anar bé, i molts d'ells van poder, diguem-ne, vendre, no?, la seva producció, no? Clar, com que no ens podien gastar els diners, a vegades anant a viatjar o una cosa, doncs deien, mira, doncs, en lloc de viatjar, ara comprarem aquests formatges, o comprarem aquesta carn ecològica d'aquí, o comprarem aquests llegums, no? No tot està perdut, no? Però falta molta feina per fer.
No està perdut, i de fet l'esperança, o sigui, nosaltres el que diem és que nosaltres necessitem agricultors, necessitem ramaders, si volem tenir una alimentació menys o menys assegurada, en el sentit de que sabem que cada cop farà falta més aliments, i nosaltres hem vist a la pandèmia, per exemple, com aquests petits productors ens han salvat moltes vegades, perquè tenim aquí el producte, perquè es pot dirigir als mercats, perquè podem prioritzar un consum o un altre. Clar, quan estem pendents de que arribi un carregament de la Xina, doncs això ja, d'aquest tipus de cadenes tan llargues, el risc augmenta. I nosaltres el que diem és que és primera vegada a la història, perquè sempre l'agricultura ha estat al costat del consumidor. De fet, ha de ser així. I ha sigut els últims anys que hem tingut la cosa del petroli barat, del gas barat, que ha fet que el mercat aquest es fragmenti de tal manera que està venint fruita de qualsevol país del món, o per exemple que tinguem la cosa ridícula de que estem exportant i important la mateixa quantitat de quilos de pollastre, no? Els que entren pels que salen, no? Pues llavors, aquest tipus de ridícul que tenim d'aliments quilomètrics s'entenen només amb un sistema energètic que ja no existeix ni existirà. No tindrem un petroli barat, no tindrem un gas barat, el 80% del cost del fertilitzant químic és gas, i per tant hem d'anar a canviar els modes de producció i els modes de consum i també, òbviament, de distribució. I això no tenim tant de temps com ens pensem. Vull dir, o fem una transició alimentària i la fem ben feta i equilibrada, justa i apostant pel territori, o tindrem desequilibris molt importants perquè trobarem moments d'estrès en els sistemes alimentaris i mercats.
Fa molt poquetes setmanes, nosaltres, jo sempre dic que mateix una associació com aquestes, si alguna cosa ha de fer és tocar-nos el voraviu, no? Fer-nos pensar, fer-nos reflexionar, i fa poquetes setmanes que l'heu començat a liar també, no? Això està molt bé, no? És a dir, atiar, diguem-ne, el foc de la reflexió i de la feina. Què heu fet ara últimament?
Bueno, sempre liem, eh? Una mica ens dediquem a això. Pues hem tret una campanya, ara, que es diu Bona Sort, que és una campanya que té que veure amb el consum que tenim desmesurat de pesticides. Vull dir, la primera cosa que hem de tenir en compte és que som el primer país de la Unió Europea en utilització de pesticides. Més de 75.000 tones a l'any estem ficant als nostres camps, que hauríem d'haver-ho reduït els últims anys, i més que reduir, ho hem multiplicat per dos. Vull dir, cada cop tenim més pesticides al menjar, més pesticides distints, combinats, més perillosos, per tant, i el que veiem, per una altra banda, és que el sistema de control, i que està dient fins i tot la Unió Europea, el Parlament Europeu, el sistema de control que tenim d'aquest tipus de pesticides i del seguiment que es fa és molt deficitari. Per tant, per això diem Bona Sort, de dir, quan tu estàs menjant, doncs hi ha possiblement, mira, a la Unió Europea el, més de la meitat dels aliments porten pesticides, un, i una quarta part, almenys dos o tres pesticides. Vol dir que, clar, que el que diem és hem de reflexionar de l'ús i l'abús de pesticida, d'aquest sistema de control que en realitat fa anys que està fracassat i que necessita un canvi, i hem d'anar a un model de zero pesticides. Bé, pesticides no són imprescindibles per a l'alimentació. És un gran negoci. És un gran negoci d'exportació i un gran negoci milionari. Però no fa falta per alimentar-nos, i de fet, la Unió Europea el que està dient és anar a polítiques on l'any 2030 el 25% de tota la producció sigui ecològica, no? Per tant, es pot produir, ja estem fent. Per què hem de dependre d'aquest tipus de químics que, a més, sabem que té efectes a la salut, que són dolents, i que no trobem la manera de desfer-nos d'això, no? Ja que diem és, ara que tenim també la presidència europea, i ara que aquest any s'ha de fer a la Unió Europea, s'ha de fer el reglament d'ús de pesticides, el que diem és, bueno, prou, anem a fer un reglament que això ho redueixi al mínim possible, i el que estem veient els últims, les darreres setmanes i mesos, és que hi ha tota una força, tota una estratègia de grans lobbies alimentaris i també d'alguns partits hiperconservadors de la Unió Europea que estan intentant frenar aquest tipus d'avanços que hem fet els últims anys cap a una transició ecològica a Europa. Estan intentant frenar i estan intentant, doncs, que els pesticides continuïn més amb nosaltres. I la campanya que diem és, uno, podem produir sense pesticides, no volem més, que es controli millor, i una cosa molt important, que igual la gent no sap, és que es deixin d'exportar. Nosaltres aquí tenim pesticides que estan prohibits, però prohibits fa molts anys, perquè són dolents per la salut, perquè hi ha evidència científica i ho sabem. Estan prohibits, però ho estem fabricant i ho estem enviant a tercers països, a països més empobrits. Vull dir, estem fent negoci immoral enviant pesticides que aquí estan prohibits perquè sabem que són dolents, ho enviem a tercers països, i el pitjor darrere d'això és que estem, bueno, hi ha problemes d'aquest tipus de poblacions, i a més després es produeix l'efecte boomerang, que és molts d'aquests països estan enviant, estan exportant aquesta producció agrària i alimentària cap aquí. I per tant estan entrant aliments que tenen pesticides que aquí estan prohibits. Vull dir, fan com un cercle on el que diem és, escolta, fem com està fent França, de prohibir aquest tipus de fabricació i exportació de pesticides. I el problema és que nosaltres som un dels fabricants i exportadors més importants d'Europa. El primer en regar el camp de pesticides, i som el tercer en producció d'exportació. Per tant, el que diem és, la població tenim dret a menjar sense pesticides. No és necessari, hi ha evidència i hem d'anar cap aquí. I tot el que ens diguin del contrari simplement és com fan per a, bueno, protegir el seu negoci.
Clar, amb tot això, diguem-ne, hi ha l'altra banda, podríem dir, de la balança, i és que cada vegada, no sé si és la meva sensació, hi ha més sensibilitat també, precisament per això, no? Per moltes empreses, sobretot les més petites, però ja n'hi ha moltes de grans, que ja pensen, no?, amb aquest sentit comú de no posar-hi res, de ser el més ecològics possibles, de treballar inclús els tipus d'envasos, de tornar a treballar aquestes varietats. Veiem tots aquests bancs de llavors. Clar, depèn de a quin nivell estem, veus allò, el got mig got, mig ple o mig buit, no? Com el veu en Javier Guzmán?
Clar, nosaltres el que veiem aquí és que molts productors que estan fent una producció ecològica o agroecològica, o estan fent la millor possible, es troben amb una competència molt deslleal, perquè molts d'aquests pesticides fins i tot estan subvencionats. Molts d'aquests, fins i tot alguns pesticides que estan aquí no autoritzats, per exemple, a Espanya, hi ha un moment que el Ministeri fa el que es diu una autorització d'emergència, no? Però és que cada any estem fent autoritzacions, estem utilitzant pesticides que no estan autoritzats. Clar, tot això fa una competència deslleial, perquè en costos, en producció, clar, si tu tens un camp, un monocultiu, i està ple de pesticides, serà molt més barat la seva producció, però bueno, els costos ho pagarem nosaltres en la salut, que el que està fent al costat ho està fent bé. Per tant, el que diem és, el model hegemònic, el model principal, el normal, hauria de ser una alimentació i l'agricultura sense pesticides. I l'altre, el que s'utilitzi, que utilitzi molt pocs, molt regulats i, a més, amb impostos, però que no surti gratis i, a més, que no estigui suportat amb les autoritats i amb tot el sistema que està fent que cada cop consumim més pesticides.
Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, esperem que tot això vagi molt ràpid i que siguem el més nets possibles, no? I que puguem trobar una altra vegada allò que sempre diem amb l'alimentació, no? Que moltes vegades dius, ostres, jo quan el meu pare el primer dia que li vaig portar un enciam ecològic i li vaig dir que no portava pesticides, em va dir, bueno, diu, com els de casa, no? A vegades posem també moltes etiquetes a les coses, però és el que ens toca viure.
Molt bé, moltes gràcies.
Javier, moltíssimes gràcies per fer-nos reflexionar, per fer-nos pensar i sobretot per fer, diguem-ne, veure què és el que hi ha a darrere dels productes que consumim.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Que el teu pensar no menyspreï allò petit. És la darrera arma contra el pensament massiu, incolor, insípid, no aquós. Que no t'espanti passar massa temps observant una formiga com cau, un ocell com reposa, una tortuga com camina, una onada com peta la sorra. Viu, contempla, et diran que no ho facis. Perd el temps de tant en tant. No t'espantis de ser tu, almenys durant un instant. Veu passat i viu present.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de Mark Twain que diu: part del secret de l'èxit a la vida és menjar el que t'agrada i deixar que el teu menjar lluiti al teu interior. Esperem que us ho hagi passat molt bé i ens tornem a trobar, si tot va bé, aquí, a Catalunya Ràdio.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans.